La relatora de les Nacions Unides per als Drets Humans als Territoris Palestins, Francesca Albanese, creu que hi ha indicis per acusar Israel de genocidi a Gaza. Per això reclama que s'investigui, juntament amb l'atac de Hamas del dia 7 d'octubre.
Després de cada atac i cada bombardeig, encara tens les autoritats militars israelianes que diuen que han fet tot el possible per evitar la pèrdua de vides civils. Sí, molt bé. Però 15.000, 16.000 persones assassinades no són suficients per demostrar que ets incapaç d'evitar la mort de civils? Així que sí, els crims de guerra, els crims contra la humanitat i també el genocidi haurien de ser investigats.
Albanese ens ha concedit una entrevista i ha estat molt crítica amb les autoritats occidentals i demana a la Unió Europea que reaccioni. Israel i Hamas han intercanviat aquesta tarda presoners i hostatges. D'aquí a no res a la mitjanit, la majoria de ciutadans de Catalunya entraran en fase de preemergència per sequera. Hem contactat amb diversos alcaldes per saber què faran per reduir el consum.
Des de comunicació farem una campanya que hem petites inversions en els equipaments per reduir cabals de consum d'aigua, doncs, dels lavabos, de les piques.
Nosaltres el que fem és el que passa de litres per consum per habitant i dia. Primer de tot ha tingut un avís i si és reincident el que fem és sancionar.
L'Espluga de Francolí és un cas a part, fora de l'àrea de preemergència, però amb una situació molt més crítica. Ara mateix, a aquesta hora, els veïns no tenen aigua. A partir d'avui, els talls que ja patien s'allarguen des de les 8 del vespre fins a les 10 del matí, cada dia. Els camions que arriben per abastir el poble són insuficients. Hem entrevistat l'alcalde i alerta d'una situació límit.
Si aquesta sequera es va agreujant, si incrementa un nombre de municipis que necessiten transport d'aigua, pot ser la guerra de l'aigua, no? Perquè quan hi hagi diferents municipis que necessiten aigua i les empreses que transporten aigua són les que són, com solucionarem aquest problema?
Catalunya nit. La sequera també la noten els animals i les plantes, però hi ha algunes espècies que tot això els fa pessigolles.
Però aquestes rates poden viure anys sense beure aigua.
Anys sense beure.
Anys sense beure. Com s'ho fan?
La resposta al com s'ho fan d'aquí uns minuts amb la biòloga Anna Ramon. Els agents de la propietat immobiliària creuen que aviat veurem com baixen els preus dels pisos a Catalunya. Explicarem per què. I ens mirarem les estrelles, també les que s'entreguen avui a Barcelona als que es consideren els millors restaurants del món. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
D'aquí menys de dues hores, 6 milions de catalans entraran en fase de preemergència per sequera. 202 municipis de 14 comarques, tant de l'àrea de Barcelona com de la demarcació de Girona, veuran com se'ls limita el consum d'aigua a 210 litres per persona i dia davant d'una situació meteorològica que no millora. No plou i els pantans marquen un nou mínim històric al 18% de la seva capacitat. Oriol Pujador, repassem les restriccions.
Sí, doncs mira, a banda de reduir de 230 a 210 els litres per persona i dia, aquesta nova fase, la de preemergència, manté algunes restriccions que ja teníem en la fase anterior. Per exemple, la reducció de consums agrícoles, industrials, ramaders o recreatius. Però també afegeix noves restriccions. Es redueix a la meitat el rec de la gespa als camps d'esports federats. Es permet el rec de supervivència per als arbres, però ha de ser de nit, amb gota a gota o amb regadora. I es prohibeix omplir piscines privades i netejar carrers amb aigua potable.
L'objectiu d'aquestes mesures és allunyar precisament tant com sigui possible l'escenari màxim de restriccions, però el govern treballa amb totes les hipòtesis. Quines són, per exemple?
Fins i tot no descarta portar vaixells amb aigua al port de Barcelona. Després que divendres, en una reunió, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, traslladés a la ministra Teresa Ribera la necessitat al govern espanyol de col·laboració a l'hora d'assumir els costos que podria portar aquests vaixells. Avui, Rivera ha garantit aquest suport.
Ojalá no haga falta llegar a más, pero evidentemente si la situación de sequía se prolongara, estaremos a disposición de la Generalitat para contribuir, para ayudar.
Deixa'm dir, Manel, que aquesta nova fase no afecta la fabricació de neu a les estacions d'esquí. És per això que avui la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha volgut ser taxativa amb aquelles veus crítiques amb aquesta no de restricció.
No es gasta ni un litre, ni un sol litre d'aigua de beure, ni cap... ni aquesta aigua podria ser utilitzada per res més si s'aboqués novament a la xarxa.
Doncs, segons les últimes dades disponibles, les del mes d'octubre, més de la meitat de municipis incompleixen aquest consum màxim que dèiem ara de 210 litres per persona i dia. Què pensen fer els alcaldes d'aquestes poblacions? Cèlia Forment.
Sí, hem consultat les localitats que tenen un consum superior als 210 litres per persona i dia, o bé no han presentat dades. Són un total de 115 municipis, dels 202 afectats que entraran en preemergència. No obstant, concentren aproximadament 1 milió d'habitants, que és menys d'un 20% dels que proveeix el sistema Ter Llobregat entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la província de Girona. Hem volgut saber quines mesures aplicaran per estalviar aigua a partir de demà i, de passada, evitar ser multats per l'ACA. Sentim-los.
Just Fusalba, regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de Sant Just Desvern.
Des de comunicació farem una campanya comunicativa avisant a la ciutadania que cal apretar una mica més, sobretot amb el consum d'habitatges, per tal de reduir consum domèstic, una de control del consum domèstic i del consum industrial perquè es compleixi el decret, fent petites inversions en els equipaments per reduir cabals de consum d'aigua, doncs, dels lavabos, de les piques. Ja portem uns mesos fent els deures. El consum municipal l'hem aconseguit reduir un 60% d'un any per l'altre.
Maite Selva, alcaldessa de Begur.
Nosaltres el que fem és el que passa de litres per consum per habitant i dia. Primer de tot ha tingut un avís i si és reincident el que fem és sancionar. Tenim clar que molt del consum ve pel rec automàtic de les cases, dels jardins, o sigui, quan ens arriben detectades les vivendes que fan aquest consum excessiu és quan apliquem la sanció.
Guillem Montagut, alcalde de Matadepera.
Nosaltres, dintre d'aquesta situació de preemergència, estem intentant parlar amb la concessionària per tal de que ens posem les piles amb el tema de reparar canonades i aquestes xarxes que tenim que ens estan perdent aigua. Des de l'Ajuntament també haurem de proporcionar la informació clara i precisa a la comunitat i les mesures que s'estan prenent i les precaucions que han de prendre per evitar el màxim consum d'aigua.
José Ignacio Aparicio, alcalde de Cervelló.
Estem esperant a que vinguin les subvencions de l'ACA, que les van posar sobre la taula, però estem esperant que les facin efectives, hem demanat el màxim, i afrontarem una inversió de 600.000 euros al llarg d'aquest any vinent per treure una de les subvencions que més fites té, perquè tenim canonades molt antigues, és veritat. Nosaltres continuarem fent campanyes d'informació, de no estem regant la via pública ni netejant amb aigua i estem en un pla també d'intentar recuperar els pous que tenim aquí al municipi.
I ara parlem d'un poble que està fora d'aquesta fase de preemergència però que té també una situació molt crítica. És l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Té 3.700 habitants i acumula problemes a causa de la sequera, amb talls d'aigua inclosos des de l'any 2021. Després de diversos daltabaixos, aquesta setmana han entrat en una situació encara més complicada perquè necessiten una vintena de camions cada dia per abastir el poble. Els dipòsits estan sota mínims i per això l'Ajuntament ha decidit ampliar 3 hores més els talls d'aigua. A partir d'avui, l'aixeta ha deixat de rajar a les 8 del vespre i seguirà així fins a les 10 del matí. Tenim connectats amb nosaltres a l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Bona nit.
Hola, bona nit.
Jo em poso en la pell dels veïns de l'Espluga de Francolí i m'imagino que si calcules que des de les 8 del vespre fins a les 10 del matí no tindràs aigua, intentes acumular-ne abans per rentar-te les dents, netejar-te o el que sigui. Com funciona això? I no sé si igualment el consum es produeix abans de que arribi l'hora i igualment hi ha consum d'aigua.
Sí, sí, no. És una situació molt complicada perquè cadascú doncs, té els seus horaris i l'horari de tall és per tothom. És difícil d'establir un horari que vagi bé a tothom i al final també establim els horaris en què podem recuperar millor els nivells nivells d'aigua, no? I per tant és una situació complicada perquè és que ja és una situació cansada en el sentit que portem molts mesos amb aquests talls i ara doncs la situació s'està agreujant perquè realment doncs aquesta tardor no ha plogut i si no es carreguen aquests aqüífers doncs d'aigua no n'hi ha i ja portem molts mesos aquí patint, però bueno, al final les solucions ja les estem trobant, però són molt, molt més a mitjà termini, o sigui, en vista d'aquí un any sí que haurà canviat molt la situació a nivell d'infraestructures, però clar, l'emergència a dia d'avui és aquesta. Si això continua així, si continua sense ploure o sense que hi hagi una solució més genèrica d'emergència que ens pugui canviar aquesta situació, doncs els talls d'aigua aniran a més.
Ara arriben al municipi, si no ho tinc mal entès, 140 camions setmanals. Sí. Per portar aigua. Això suposo que és una despesa important en diners. L'heu d'assumir vosaltres o qui us ajuda?
De moment ho assumeix directament l'Ajuntament. D'aquesta part hi ha un percentatge que ho assumeix l'ACA, però hi ha un topall, que aquest topall doncs, ja l'accedim. I clar, és una despesa insostenible, completament insostenible, perquè estem deixant de fer moltes altres coses que comencen a afectar els serveis bàsics de l'Ajuntament i no és sostenible. O sigui, al final tampoc podem abastir-nos més del que ens estem abastint ara per setmana, no? Perquè si anem amb aquest ritme, si portéssim aquest ritme durant tot l'any, durant un any ens gastaríem 1 milió d'euros.
Que suposo que és un pressupost que no tenen.
Correcte, estem fent mans i mànigues per intentar mantenir el transport d'aigua. Clar, si l'Ajuntament no fes... si no portés l'aigua amb camions, estaríem parlant que en lloc de disposar de 10 hores al dia d'aigua estaríem parlant entre 4 i 5.
Si no canvia la situació, per on veu la solució?
És que al final l'aigua cau del cel, i si no cau del cel, la situació en la que estem a l'Espluga de Francolí començarà ja a patir-la en altres municipis, i que és un problema genèric, però l'Espluga de Francolí està agreujat perquè estructuralment no està solucionat el problema d'aigua de fa molt temps. O sigui, ja portem des del 2019 que hi ha un règim pluviomètric que no és habitual a la nostra zona i, per tant, és un problema meteorològic. I a banda d'això, doncs, estem intentant minimitzar el màxim que puguem, comprometent, diguem, el diner públic de l'Ajuntament per abastir-nos, per superar l'emergència. Tenim una ordenança d'estalvi d'aigua, hem canviat les tarifes d'aigua, estem fent molts canvis en molt poc temps, però clar, és una feina que segurament s'hauria d'haver començat molt més abans.
N'ha parlat amb la Generalitat de Catalunya?
Sí, amb la que tenim contacte permanent. De fet, hem aconseguit subvencions, hem aconseguit minimitzar efectes, hi ha bona entesa, però sí que trobem a faltar una mesura que realment ens serveixi. O sigui, per què quan hi ha una desgràcia com una riuada hi ha ajuts directes per poder superar aquesta catàstrofe, però en canvi quan hi ha una situació com aquesta, que un ajuntament està fent tot el possible per superar-ho, doncs no hi hagi doncs un ajut extraordinari enfocat també, perquè al final és el mateix, és igual de catastròfic la falta d'aigua que l'accés d'aigua, i penso que aquí faltaria una mica més de tacte, perquè arriba un moment que això és insostenible. Si aquesta sequera es va agreujant, en quina situació estarem? Perquè sí, sí. Això pot ser la guerra de l'aigua, no? Perquè quan hi hagi diferents municipis que necessiten aigua i les empreses que transporten aigua són les que són, com solucionarem aquest problema?
Sí, sí, és un panorama complicat, sens dubte. Josep Maria Vidal, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Catalunya Nit.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Un minut i seran 11:15 de la nit. Els metges i les infermeres de l'atenció primària tractaran directament els usuaris de residències de gent gran als centres on viuen. És el canvi de model assistencial que ha anunciat avui el govern. Això vol dir que cada usuari tindrà un metge i un infermer de referència. Per fer-ho, la Generalitat reforçarà els equips en 117 metges i 130 infermers. Maria Costa, com ho gestionen fins ara les residències?
Doncs es fa de diverses maneres. Per exemple, els metges del CAP visiten els usuaris com a complement de la seva jornada laboral, o bé és la mateixa residència qui contracta un metge privat. N'hi ha moltes de maneres. Amb el nou pla, els metges d'atenció primària hi passaran consulta de la mateixa manera que ho fan amb la resta de pacients. En declaracions a aquesta emissora, David Arribas, del Sindicat de Metges de Catalunya, diu que el reforç de personal no és realista.
Per poder fer això hem de tindre una dotació correcta de personal. Estem parlant de 60.000 residents i ells dimensionen l'ajut amb un total de 17 metges. Això vol dir que és una metgessa per 500 residents. És un ratio absolutament fora de norma.
L'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, i la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1 també s'ho miren amb recel. Ho diu la presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, i la portaveu dels familiars, María José Carcelén.
És una bona notícia. Des de la Covid que estem esperant aquesta integració, però no hi ha suficientment infermeres, que pràcticament cap residència de Catalunya té les infermeres que toquen.
Que l'atenció sigui pel centre d'atenció primària ens sembla bé. Han de tenir la mateixa atenció que la gent gran que viu al bloc del davant de la residència. I ens preocupa molt com s'articularà tot això.
El 97% dels usuaris de les residències tenen un elevat grau de dependència.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Avui és la cinquena jornada de treva entre Israel i Hamas i ha permès un nou intercanvi d'hostatges per presos palestins. Aquest dimarts, Hamas ha deixat en llibertat 10 dones israelianes i 2 homes tailandesos i Israel ha alliberat 30 presoners. A Gaza, on continua arribant ajuda humanitària, la pausa en els bombardejos israelians ha permès recuperar 160 cadàvers entre la runa, segons les autoritats de Hamas. Tot mentre continuen els esforços diplomàtics encapçalats per Qatar per aconseguir una nova pròrroga de la treva. Anem cap a Jerusalem, allà hi tenim la nostra corresponsal Roser Oliver Olivella.
Els directors del Mossad i la CIA han anat fins a Qatar per reunir-se amb els funcionaris d'aquest país que està jugant un paper fonamental com a mediador entre Israel i Hamas. L'objectiu és intentar allargar la treva i aconseguir l'alliberament de més hostatges. S'especula fins i tot amb un hipotètic alto al foc definitiu, cosa que en principi està molt allunyada de les pretensions expressades per Israel. De moment, però, la treva aguanta per 5è dia consecutiu, no sense episodis que en mostren la fragilitat. Hamas i Israel s'han acusat mútuament d'haver violat l'acord i els islamistes han llançat 3 artefactes explosius que han ferit lleument alguns soldats israelians. Mentrestant, els habitants de la franja aprofiten els dies sense bombes per intentar acaparar menjar i aigua. El programa d'aliments de l'ONU assegura que 6 dies de treva no seran suficients per evitar que Gaza mori de gana. Per la seva banda, l'OMS ha advertit que les malalties poden matar més gent que els bombardejos si no es reconstrueix el sistema de salut de la franja.
Tenim l'oportunitat ara d'escoltar una veu que té moltes coses a dir sobre aquest conflicte. De fet, la comunitat internacional li va confiar el paper de vigilar que respectin els drets humans a la Franja de Gaza i a Cisjordània, tot i que la seva feina hauria de ser entrar en aquestes zones des del maig del 2022 i mirar si això s'estava produint, si es respecten els drets humans allà. No ho ha pogut fer mai, d'entrar-hi, perquè el govern d'Israel no li ha concedit mai el permís per fer-ho. Francesca Albanese, relatora especial de l'ONU per als territoris ocupats palestins, gràcies per ser amb nosaltres al Catalunya Nit. Benvinguda.
Gràcies. És un plaer.
Per començar, com descriuria la situació en aquests moments a Gaza?
La situació actual a Gaza és una catàstrofe de proporcions èpiques i també és una catàstrofe humanitària i política.
Tenim de moment aquesta extensió de la treva curta. Creu que hi ha una oportunitat real per guanyar més dies que es pugui allargar?
Espero que es mantingui la treva i que es converteixi en un alto al foc permanent, perquè això és el que es necessita. Lamentablement, els palestins porten 47 dies de bombardejos a Gaza i estan vivint una situació realment inenarrable.
La gent que està en el terreny, organitzacions palestines i internacionals, estan dient que no han vist mai res així en tota la seva vida. I quan parlem del personal de l'ONU, els que són allí, són gent que han estat operant en contextos humanitaris i en zona de guerra i han viscut diverses guerres a Gaza abans que aquesta. I realment és increïble el que està passant i cal que s'aturi. Al mateix temps, tinc por que això no sigui el final. Sigui quin sigui l'objectiu que pretén Israel, encara no l'han aconseguit. Hi ha gairebé 16.000 morts, la meitat de les infraestructures de Gaza estan destruïdes, però Israel insisteix que ha de destruir Hamas, sigui el que sigui i costi el que costi.
Les xifres de víctimes són brutals, més de 15.000 morts i diuen que prop del 40% són infants. Com ho descriuria? Estem davant d'un genocidi?
Miri,
el secretari general de les Nacions Unides fa unes setmanes ja va dir que Gaza s'estava convertint en una tomba pels nens, perquè hi ha 16.000 nens ferits i del total de víctimes mortals el 75% són dones i infants. I a més hi ha gent gran, malalts, periodistes i el personal mèdic, les famílies dels quals han estat esborrades del mapa.
Together with other reporters, I've raised the risk.
Juntament amb altres relators, remarquem el risc, l'alt risc de genocidi, i diem que molt probablement ja estem assistint a un genocidi. Perquè, d'una banda, el genocidi és molt difícil de demostrar. Hi ha un llindar molt elevat en el dret i les lleis internacionals perquè hi ha d'haver una intenció específica de destruir un grup de persones, total o parcialment, matant o causant un dolor físic o mental enorme o creant condicions que farien la vida impossible. Però això és el que hem estat veient que passa a Gaza. I també hi ha una crida contínua tant per part del govern com de l'exèrcit de resar amb Gaza, d'esborrar Gaza. Frases com que no hi ha humans, Gaza, o només hi ha animals o terroristes. Aquest llenguatge s'ha convertit cada cop més en el més dominant. I llavors hi ha dues vies paral·leles. D'una banda, tens això, que cada vegada s'amplifica més en diferents sectors de la societat israeliana, que volen una venjança pels terribles crims que Hamas va cometre el 7 d'octubre. De l'altra banda, després de cada atac i cada bombardeig, encara tens les autoritats militars israelianes que diuen que han fet tot el possible per evitar la pèrdua de vides civils. Sí, molt bé, però 15.000, 16.000 persones assassinades no són suficients per demostrar que ets incapaç d'evitar la mort de civils? Així que sí, els crims de guerra, els crims contra la humanitat i també el genocidi haurien de ser investigats detingudament pels tribunals especials sobre crims de guerra i altres tribunals especialitzats.
De la mateixa manera, també podríem dir que l'atac del 7 d'octubre de Hamas, en què van morir 1.200 persones a Israel, que es van prendre molts hostatges, també és un crim terrible.
Aquests no solament són crims horribles, són crims de guerra, perquè atacar deliberadament civils és un crim de guerra. La qüestió és que si justifiquem, vull dir que si Israel justifica la violència que va patir el 7 d'octubre per donar aquesta resposta i per castigar tot el poble palestí, altres poden argumentar que tota la injustícia que han patit els palestins i tots els assassinats, perquè milers de persones han mort a Gaza durant 5 guerres, i ja no menciono el bloqueig, justificaria doncs el que ha fet Hamas ara. Això és una lògica molt perillosa, cosa que no avalo naturalment. És clar que el que va fer Hamas va ser horrible i ha de retre comptes, però a la vegada la violència engendra més violència.
Un dels problemes actuals és amb qui es pot dialogar. Vam ser a Jerusalem quan tot va començar, vam parlar amb totes les parts i els palestins, molts d'ells, deien que l'autoritat nacional palestina no té això precisament, autoritat, i que només confien en Hamas perquè responen a l'agressió de fa molt temps israeliana. En canvi, la comunitat internacional, si en alguna cosa coincideix, és que no s'ha de parlar ara ja amb res de Hamas després del que va fer el 7 d'octubre. Llavors, qui ha de ser l'interlocutor?
I think it's difficult to get Crec que és difícil tenir una resposta fàcil a aquesta pregunta perquè per molts palestins que conec i amb els que he parlat, doncs condemnen fermament la ferocitat del que ha fet Hamas, cosa que és diferent de condemnar Hamas des de la seva perspectiva, perquè finalment estan tan oprimits per l'ocupació israeliana que sempre estaran a favor de la mà que obre la seva gàbia. Això és una cosa. Però a la vegada també és cert que l'Autoritat Nacional Palestina continua sent allà i és vist com el principal interlocutor d'Occident en el context del que encara quedi del procés de pau. Cosa que ja no existeix, de fet. De fet, només existeix en la retòrica dels polítics perquè no hi ha hagut procés de pau durant més de 10 anys. Fins i tot abans ja era molt profundís aquest procés. Així que crec que el que s'hauria de fer és acabar amb l'ocupació d'una manera o d'una altra, amb dos estats o un estat. Israel no pot mantenir 4 o 5 milions de palestins sota règim militar. I, per tant, hi hauria d'haver alguna força de protecció com una operació de manteniment de pau que a la vegada permeti amb el temps que acabi havent-hi eleccions. I les eleccions haurien de permetre a la gent escollir qui voten. Hamas serà part d'aquest procés. Hamas va ser el partit més votat el 2006, però no el van deixar governar. I llavors es va convertir en una entitat molt feroja, cosa que ha castigat sobretot els palestins. No hem d'oblidar el que Hamas va fer el 2006 i el 2007 a l'oposició palestina que hi havia a Gaza, abans que es retiressin i els deixessin al control de Gaza. Hi va haver ferits al carrer, gent que llançaven dels edificis, o sigui que Hamas ha utilitzat sempre mètodes molt violents. Però això no és el que veuen necessàriament els palestins. Els palestins veuen una entitat que planta cara a l'opressió. Això no vol dir que els acabin votant a les eleccions, però realment no sé què pot passar. Haurem d'esperar i veure-ho.
Què creu que pot passar a partir d'ara amb aquest conflicte?
Miri, no tinc cap bola màgica, així que no sé què passarà, però sí que li puc dir què penso que hauria de passar. L'alto el foc s'hauria d'allargar i s'hauria d'arribar a un acord perquè no hi tornin a haver hostilitats. Hi hauria d'haver una investigació sobre els crims comesos a Israel i els territoris palestins ocupats, incloent l'atac del 7 d'octubre, però no limitat només a això. L'exèrcit israelià s'hauria de retirar de Gaza de forma immediata. També s'hauria de desplegar una força de protecció a la franja de Gaza, a Cisjordània i a Jerusalem Est. I la comunitat internacional hauria de pressionar Israel perquè retiri les seves tropes. Sé que això és molt difícil, però ha de passar perquè aquestes són les úniques condicions, no solament per la creació de dos estats, sinó perquè els palestins visquin en pau i amb estabilitat en el que queda dels territoris històrics de Palestina. I també pels israelians, evidentment. S'hauria d'alliberar tots els hostatges. Els hostatges han de tornar a casa. Però els palestins també estan sent privats de llibertat, perquè mentre Israel va alliberant algunes dotzenes de palestins, en continua detenint en la mateixa proporció. I una altra vegada això no s'atura mai. Israel fa el que vol als territoris ocupats i és per això que dic, més enllà de si hi ha dos estats o un, el que és fonamental és garantir als palestins la possibilitat de conviure amb els israelians en condicions d'igualtat, en condicions de llibertat i dignitat en el territori que va del riu Jordà fins al mar.
Francesca Albanese, moltíssimes gràcies pel seu temps i li desitgem molta sort en la seva feina.
Thank you, gràcies.
Saltem ara a un altre escenari en guerra. A Ucraïna, la dona del cap d'intel·ligència militar, el tinent general Kirilo Budanov, ha estat enverinada i l'han traslladat a un hospital. Però no ha estat l'única víctima. Altres empleats de l'Agència d'Intel·ligència Militar tenen símptomes més lleus de la mateixa intoxicació. Vicent Mifsud.
El tinent general Budanov ha tingut un paper clau en la planificació i en l'execució d'operacions contra objectius militars i els càrrecs de les forces russes. Han intentat assassinar-lo dues vegades i, per tant, no seria gens estrany que l'objectiu fos ell. La seva dona, Mariana Budanova, està reaccionant favorablement al tractament mèdic per contrarrestar els efectes dels metalls pesants que li han trobat a l'organisme.
Ucraïna, d'altra banda, ha fet saber que no participarà en la pròxima reunió de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, que es farà a finals de mes.
El motiu és l'assistència del ministre rus d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, la primera des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Els països bàltics han seguit el seu exemple i tampoc hi aniran.
Hem fet aquí un canvi de micròfon que s'ha notat, Vicent?
Sí.
Molt bé, perfecte. Doncs seguim ara parlant, anant cap a Brussel·les, quan són 11:15 de la nit en punt, que demana un enduriment de les penes de presó pel tràfic de migrants amb què pretén reduir les arribades irregulars a la Unió Europea. La comissió el que vol és que els 27 apliquin les mateixes penes pels delictes vinculats amb aquest tràfic de persones. Brussel·les, Jordi Baró, com vol exactament Brussel·les castigar més les màfies a partir d'ara?
Aplicant mesures en les penes que vol harmonitzar el conjunt de la Unió Europea i elevant la condemna màxima actual prevista en la legislació europea pels casos més greus, els que acaben amb una o més víctimes mortals. Era de 8 anys, ara Brussel·les vol que passi a 15. La Comissió Europea també vol ampliar la jurisdicció dels socis europeus perquè, per exemple, puguin perseguir els responsables de naufragis en aigües internacionals i reforçar el paper de l'Agència de Cooperació Policial Europea, Europol, tot per frenar les arribades a territori europeu, que creixen i ja són 280.000 segons Frontex fins al setembre. Ilva Johansson és la comissària d'Interior.
És molt oportú i és molt urgent que incrementem els esforços conjunts per lluitar contra els traficants de persones. Aquestes accions legislatives i operacionals ens permetran mantenir el focus on hauria d'estar. Castigar els traficants de persones i no castigar mai els migrants.
La Comissió Europea calcula que les màfies que trafiquen amb migrants guanyen al món fins a 6.000 milions d'euros l'any.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ahir us explicàvem que el popular Miguel Tellado serà el nou flagell de Pedro Sánchez al Congrés. L'home dur de Feijóo intentarà mantenir a ratlla el president del govern espanyol. Avui tothom en parlava d'aquest fitxatge i ha passat pel matí de Catalunya Ràdio per explicar com es planteja aquesta nova etapa. Madrid, Paula Brujat, segur que és dur, però sobretot el que ha demostrat és que és molt incisiu.
Sí, tot i que s'ha situat a si mateix al centre, la seva estrena avui ha estat tot una evidència de com farà oposició. Ja ha parlat de cop d'estat i de govern sectari.
La principal amenaza que tiene nuestro país es un gobierno sectario, un gobierno que nace en el extranjero y pactado con un prófugo de la justicia y que la moneda de cambio para que Pedro Sánchez pueda ser presidente ha sido nada más y nada menos que legislar a la carta en favor de un prófugo de la justicia y de todos los que le acompañaron a un intento de golpe de Estado el 1 de octubre de 2017.
Ha afegit que Pedro Sánchez es una amenaza y la ha descrit així.
Lo que tenemos en España es un presidente secuestrado por el separatismo, que no va a ser dueño de sus propios actos.
Y ha rematat.
Creo que es un gobierno que está más al servicio de un partido que de un país.
Tellado tira de la línia més dura del PP, abanderada per Ayuso o Almeida, amb missatges com que Sánchez pretén colonitzar els poders de l'Estat i el govern espanyol ha tardat ben poc a sortir a criticar-lo. Per la ministra portaveu, Pilar Alegría, és una provocació, un portaveu al més pur estil de l'insult que practica la presidenta madrileña.
No vamos a perder la calma, ni vamos a discurrir jamás por esa senda de los insultos y de la crispación, porque no vamos a alimentar a los jóvenes ni a la sociedad española con esa fruta podrida.
I a la Moncloa creuen que la maroteca d'exabruptes de Tellado és la seva millor carta de presentació i que evidencia l'estil barroer d'oposició que pretén fer Alberto Núñez Feijóo.
I ara una notícia que molta gent deu estar esperant, i és que el preu de l'habitatge començarà a baixar aviat. Això preveu un informe dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya després de l'alentiment del mercat immobiliari dels últims mesos. Núria Har.
Sí, l'última dada que confirma l'alentiment de la compra-venda d'habitatges s'ha fet publicar avui i és la firma d'hipoteques al setembre. Segons les dades de l'Institut d'Estadística, se'n van fer prop de 5.300 a tot Catalunya, un 31% menys que el setembre de l'any passat. És el setè mes consecutiu amb més males dades que el 2022.
Música. L'expresident Carles Puigdemont és una de les 28 personalitats més influents d'Europa, segons Politico, un dels mitjans de referència a la Unió Europea, Arnau Maimó.
La publicació situa Puigdemont a la segona posició del rànquing amb els polítics més disruptors, per darrere de la governadora del Banc Central Rus, Elvira Naviolina, i per davant del president hongarès, Víctor Orbán. Politico reconeix la condició d'exiliat de Carles Puigdemont, a qui anomena el revolucionari pel seu paper decisiu en la investidura de Pedro Sánchez. La persona més poderosa d'Europa, segons la revista, és Donald Tusk, expresident del Consell Europeu i exprimer ministre de Polònia. A la llista de finalistes hi apareixen altres noms destacats, com el de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o l'ultradretana francesa Marine Le Pen. I a la secció de somiadors hi inclouen la jugadora de la selecció espanyola de futbol, Jenny Hermoso.
Pere Aragonès està de viatge oficial aquesta setmana a Corea del Sud. El president ha inaugurat la nova delegació del govern a Seul, des d'on avui s'ha reunit amb una vintena d'empresaris. L'objectiu del viatge és fomentar les relacions econòmiques amb un país que és una potència industrial i tecnològica. Enviat especial a Seul, Francesc Canals, bona nit.
Hola, bona nit.
Francesc, per què Aragonès ha triat Corea del Sud com a punt de partida pel que diuen que ha de ser l'expansió de les delegacions del govern a l'Àsia?
Doncs precisament perquè hi ha una certa història, diguem, de col·laboració, de cooperació entre Catalunya i algunes de les zones, de les regions de Corea del Sud, i perquè és un país estratègic, considera la Generalitat, perquè d'alguna manera és la nova porta d'entrada en aquesta expansió cap a Àsia. S'ha inaugurat aquesta delegació, la primera que es fa a Àsia, i de fet l'any que ve n'hi haurà una de segona que serà al Japó. De fet, aquí el president de la Generalitat ha començat una nova estratègia que vol que sigui la constant en els seus viatges a l'exterior, que és presentar als actors econòmics dels països on vagi, en aquest cas avui a Corea del Sud, presentar les potencialitats de Catalunya, especialment en recerca i innovació. En el cas d'avui, per exemple, Corea del Sud s'ha focalitzat en biomedicina, ha parlat de 12 projectes concrets, presents, futurs, encara en desenvolupament o en futur desenvolupament, des de l'ampliació del sincrotró Alba a la vall de la Quàntica, passant pel Biomed Beast, el supercomputador Mare Nostrum 5, entre d'altres. I entre els assistents, doncs, sí, hi havia aquests representants d'empreses i d'organismes públics, de comerç i d'inversió de Corea del Sud, relacionats sobretot amb sectors com el farmacèutic, l'energètic, el logístic, també les ciutats intel·ligents. Aquesta és una mica, diguem, la nova estratègia que es crea a partir de Corea del Sud i que s'anirà expandint a la resta del que és l'acció exterior de la Generalitat.
Miren molt cap al futur, però fins ara quines relacions econòmiques hi ha entre Catalunya i Corea del Sud?
Doncs n'hi havia moltes. De fet, ja diguem que fa com 4 dècades, no?, que Catalunya i Corea del Sud tenen aquests contactes, diguem, econòmics amb inversions i amb cooperació. I, per exemple, demà la visita és a Busan, que és el 6è port més important del món, i divendres empreses més que conegudes com Hyundai o una altra no tan coneguda entre nosaltres, però que és el Google sud-coreà, que es diu Naver, i després també anirem, de fet, acompanyant el president a l'empresa Lotte, que és la que està fent en aquests moments la inversió més important en anys aquí a Mont-roig del Camp.
Molt bé, Francesc, doncs et deixem preparar-te per la ruta i que tinguis molt bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara marxem cap al Fòrum de Barcelona perquè l'Òscar Callau ha estat seguint la gala de la guia Michelin Espanya per al 2024. Òscar, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Com ha quedat el repartiment d'estrelles?
Doncs la veritat és que molt bé per la cuina catalana, perquè quan ja semblava tot dat i beneït, els de Michelin han fet una sorpresa. Havien anunciat unes 3 estrelles Michelin per un restaurant de Còrdoba i de cop han dit, no, que n'hi ha una més, pel restaurant Disfrutar de Barcelona al carrer Villarroel. El restaurant que porten els xefs Oriol Castro, Eduard Xatruc i Mateu Casanyes s'han dut les 3 estrelles Michelin. Recordem que és el restaurant el segon millor del món, recentment nominat segons la llista dels 50 Best Restaurants i primer d'Europa. Doncs bé, ara ja suma la seva tercera estrella Michelin perquè en tenia dos. Una sorpresa que aquí l'auditori ha esclatat amb una ovació perquè s'esperava algun guardó destacat per Catalunya i semblava que no arribava, però al final l'han anunciat. Aleshores, al capdamunt del podi de les tres estrelles Michelin es mantenen els 13 restaurants de l'any passat a tot l'estat, 4 dels quals ja eren catalans: Abac, Cocina Hermanos Torres, La Sarte i Celler de Can Roca. I la cuina catalana també s'endú dues noves distincions d'una estrella Michelin per als restaurants Kirat de Víctor Torres, situat a l'Hotel Intercontinental, i per al japonès Suto del cuiner Yoshikazu Suto, tots dos a Barcelona. Madrid, això sí, n'ha guanyat 5 en aquesta categoria uniestel·lar. Pel que fa als guardons especials, gairebé tots catalans. Nou premi al millor sommelier l'ha rebut Pitu Roca del restaurant Celler de Can Roca, millor cap de sala Joan Carles Ibáñez del La Sarte a Barcelona i millor xef jove per la Martina Puigverd del restaurant Les Cols d'Olot.
Òscar, i crec que has pogut parlar amb tres dels xefs més contents del planeta ara mateix, que deuen ser els del Disfrutar.
Exacte, el trio del Disfrutar que formen l'Oriol, el Mateu i l'Eduard, els quals hem entrevistat al podi mateix quan acabàvem de rebre aquesta distinció, que ells, amb molta humilitat, diuen que no s'esperaven. Sentim aquesta conversa.
Felicitats, senyors del Disfrutar.
Bueno, moltíssimes gràcies. És en nom de tres, en nom de 33 o en nom de les 50 persones que hi ha al restaurant, que ara deuen estar allà vibrant com mai, perquè això és un esforç col·lectiu immens, i tal com deien, costa tant arribar aquí que jo crec que encara no hem dimensionat realment el que ens acaba de passar.
Com que no sabíem res i no teníem cap indici que ens la donguessin, encara més ens hem quedat de pas de moniato, que diem, sentats a la cadira, com ens heu pogut veure, no? No ens ho esperàvem.
Així és, avui hem vingut aquí sense cap pretensió o aspiració de res, i demà el que sabem és que a les 9 tornarem a estar al restaurant per atendre els clients.
No sé si ara estareu a punt preparats per acabar el sopar que ens heu d'oferir amb aquests nervis.
Sí, home, sí, per descomptat.
I a part de l'equip, hi ha part de l'equip allí.
Aquí estem, superfeliços.
Gràcies.
O sigui, Òscar, que el sopar us l'ofereixen ells. Ostres.
Ells, però, formen part d'un equip on hi ha 12 cuiners amb estrella Michelin. Pensa que quan es va anunciar aquest sopar eren 3 cuiners amb 3 estrelles, Jordi Cruz de l'Abac, els germans Torres de Cocina Hermanos Torres i el Paolo Casagrande de La Sarte, comandant, a més, un equip amb aquests tres i 6 o 7 cuiners més amb una estrella Michelin, com ara l'Albert Rauric, l'Albert Adrià, o sigui, ja el firmament Michelin per excel·lència. Doncs tots aquests ens han preparat el sopar.
Doncs espero que sopis bé. Bon profit.
Vinga, gràcies. Fins ara.
Bona nit.
Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno.
Joan Isaac celebra 50 anys de carrera i 70 anys de vida al Palau de la Música en un concert ple de convidats. Allà hi tenim Marc Ruiz. Bona nit, com està anant?
Bona nit, Manel. Doncs Isaac ha repassat cançons de l'inici de la seva carrera, com és Tard, amb la que ha arrencat el concert, Viure o Barcelona, Ciutat Grisa. Ho ha fet assegut en un tamboret alt, amb un faristol al davant i acompanyat d'una formació elegant: piano, baix elèctric, bateria, amb la sempre destacable Glòria Maurel, percussió, flauta travessera, guitarra i acordió. La intensa Però prefereixo els teus ulls, del disc Inesperat, ha estat la primera que ha arrencat l'entusiasme del públic, moment que Isaac ha aprofitat per explicar-li com d'especial és el concert d'aquesta nit. Ha tirat força pel dret fins a arribar a les col·laboracions, quan ha arribat a mig concert i han arrencat amb un tòtem de la música de cantautor Paco Ibáñez amb Paraules per a Júlia, cantada en català i en castellà. Isaac mescla generacions que ell ja ha idolatrat, com el mateix Ibáñez o Joan Manuel Serrat, a qui veurem més endavant, i a qui menciona la preciosa Gràcies, Vida Gràcies, amb uns arranjaments que aquesta nit han recordat a Sous le ciel de Paris, tot i tenir un títol que remet tant a Violeta Parra. Abans d'acabar la nit sentirem Maria del Mar Bonet, o hereus de la chanson francesa com Anna Roig, o de la cançó italiana que tant li agrada a Isaac com en Roger Mas, gairebé herois en un món dominat per les músiques anglosaxones i llatines. Un concert que no és un comiat, ja ho ha dit, el vers final de Només han passat 50 anys, on ha cantat Comença de nou el viatge, només han passat 70 anys.
Jo no sé dir-te gaire més, però tu saps molt bé que jo encara estic.
El Barça està suant la samarreta de valent, l'equip de Xavi Hernández, per intentar sumar 3 punts que poden ser vitals en la Lliga de Campions ara mateix a Montjuïc. I tenim, seguint-ho, el David Ubach. David, com està anant el partit?
Bona nit. De moment està sumant, Manel, aquests 3 punts al Barça, tot i que de manera molt i molt patida. El Porto ha estat a punt d'empatar 2, ara guanya el Barça 2-1. Queden 7 minuts tot just ara, més el temps afegit, i el Barça que ha aconseguit capgirar un marcador que inicialment li era advers, s'ha avançat al Porto amb un gol de Pepe en la mitja hora de joc, ràpidament ha empatat Cancelo d'una gran jugada personal, Cancelo molt destacat avui, i en la represa Cancelo ha assistit Joao Félix perquè fes el 2-1, que ara mateix tenim al marcador de Montjuïc i que li val al Barça per sumar un triomf i passar així com a primer de grup matemàticament als vuitens. Queda però encara aquest tram final de partit.
Perfecte, si hi hagués moviments en el marcador tornaríem a connectar amb tu, d'acord, David?
Molt bé, fins ara.
Fins ara. I ara...
Catalunya nit.
I ara arriba el moment daurat, el del Guzmán. L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha anunciat que deixa la xarxa X, que abans es deia Twitter, perquè considera que actualment només fomenta el conflicte. I avui, en David Guzmán li vol donar tota la raó.
Quan les coses canvien de nom, no sempre perden la seva identitat. Per fortuna, no som com ens diem. Què hi ha en un nom? Es queixava Julieta davant de Romeu. Què importen els noms? Quan desitjablement hi ha alguna cosa més enllà del nominalisme. Quan Mr. Proper es va dir Don Limpio, no va deixar de rentar. Quan Prince es va dir The Artist i fins i tot va esborrar qualsevol traça de nom, no va deixar de fer música. Però quan Elon Musk va decidir que Twitter seria X, és a dir, la consonant de la incògnita, va accelerar la putrefacció d'un espai que va néixer vinculat a la idea de llibertat. Un lloc que fins i tot aspirava a ser, com diu l'alcaldessa de París, una eina revolucionària i que ara és l'altaveu de la manipulació, la desinformació i els discursos d'odi. Durant molt de temps, la metàfora habitual de Twitter era la barra de bar, però qualsevol barra de bar és més educada que el festival del despropòsit en què s'ha convertit. L'alcaldessa de París plega de Twitter, com tantes persones intel·ligents, i potser se'n va a Mastodon o potser surt al vespre per l'Emaguer per debatre en una barra de bar de les de veritat. Tot Twitter és un infern? No, ja sabem que no. Tots seguim encara desenes de persones que hi fan aportacions interessants, però moltes d'elles se'l miren en silenci per la vergonya aliena de participar del circ o són directament sepultades per la trampa de l'algoritme. No, tot Twitter no és un infern perquè durant molts anys, i de manera exemplar, l'escriptor Miguel López, l'hematocrítico, va portar creativitat, humor i llum a la penombra de la xarxa. Ahir va morir l'hematocrítico i avui aquesta X del dimoni és un lloc encara més gris, més absurd i molt menys divertit.
N'hem parlat durant el programa, estem a poques hores que entri en vigor la preemergència per sequera que restringeix a 210 litres per persona i dia el consum d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona i les comarques de Girona. Aprofitant que avui és dimarts, hem pensat viatjar al món natural i que la nostra biòloga de capçalera, l'Anna Ramon, que ja la tenim aquí, bona nit.
Bona nit.
Ens expliqui com s'ho fan animals i plantes per viure sense aigua. En un món com Dune, aquesta obra literària que després s'ha portat al cinema, l'aigua s'extreu de qualsevol lloc, fins i tot de la pròpia suor.
Ven conmigo. A los Harkonnen no son humanos, son bestias. El hijo del duque ve demasiado.
Estem en un món ple de deserts i suposo que la natura, com sempre, deu superar la ficció.
Sí, a mi he de dir que em va encantar Dune, Manel, bona nit, i em va fer pensar molt en com la intel·ligència humana pot arribar a trobar enginys increïbles per adaptar-se a una vida tan extremadament àrida. Però, com tu dius, molts éssers vius ja estan adaptats des de fa anys a viure sense aigua. I, evidentment, en els nostres deserts, no en els de Dunes. Serien els camells, els dromedaris o també rates, per exemple. Alguns poden viure mesos, però aquestes rates poden viure anys sense beure aigua.
Anys sense beure.
Anys sense beure. Com s'ho fan? Doncs, per exemple, són capaces de produir aigua metabòlica, metabolitzant el greix, extreuen aigua. Per tant, tots aquests animals tenen reserves de greix o aliment greixós en alguna part del cos, no? Els camells i dromedaris, això ja ens sona més, que tenen sí. Greix a les gepes, però aquesta rata, que és la que pot viure anys, el que fa és emmagatzemar llavors a dins de les galtes durant anys, esperant doncs, el moment que les hagi de digerir per poder obtenir aquesta aigua. Produeixen aigua, són com màquines de produir aigua, i també, a la vegada, com a Dune, són capaços de filtrar molt l'orina, i així no perden ni una gota. I també dic que en el cas aquest de les rates, aquesta aigua filtrada de la pròpia orina, a part de no només la condensen per no perdre gaire orina, sinó que a més poden tornar-la al seu cos.
Increïble, eh? Si pensem en les plantes, quan parlem, pensem en sequera, deserts, els westerns, sí. Veiem sempre els cactus, que ara ja estan a tot arreu. Com s'ho fan els cactus per viure amb poca aigua o sense?
Doncs mira, bàsicament recorren a dues estratègies. Una, més o menys, ens sonarà, que és el tema de les punxes. En lloc de fulles, tenen aquest altre sistema, no? I a més, també ells són capaços de recol·lectar aigua. Anem a pams. Per què tenen punxes, els cactus? Doncs primer cal entendre que les plantes normals, les que tenen fulles, contínuament transpiren. Per tant, absorbeixen aigua per les arrels, la fan arribar a les fulles, i allà, a la fulla, l'aigua s'evapora a través d'uns forats que té la fulla, que es diuen estomes. En aquests forats, la fulla absorbeix el CO2, treu l'oxigen i en aquest moment d'entrar i sortir també surt aigua, s'escapa l'aigua. Per aquests forats es diu que les plantes perden el 75% de tota l'aigua que absorbeixen per les arrels. Per tant, són màquines de transpirar aigua. Això és un malbaratament impossible pensant en un desert. Mm-hmm. Per tant, el cactus ha canviat les fulles per punxes i així ja no té aquesta superfície coladora, diguéssim, sí. Que és com un colador, per on s'escapa. Què ha fet per compensar? Perquè si no té fulles no pot fer la fotosíntesi, que és allò que explicàvem, no? Doncs ha passat a fer la fotosíntesi al tronc o a la tija. Per això veiem aquests troncs que són de color verd. A més, els cactus estan encerats, tots plens de cera al seu voltant, per impermeabilitzar-se i d'una manera blanca. Tenen un to moltes vegades blanc perquè així reflecteix la llum solar.
Això és una capacitat d'adaptació envejable. Els humans en podem treure alguna lliçó d'aquests cactus?
Doncs sí, ja fa temps que les persones ens mirem els cactus per veure si n'aprenem alguna cosa i les punxes, per exemple, s'han copiat en algunes construccions. Pensa que aquest entramat de punxes que veiem el que fa és una doble capa al voltant del cactus i és una capa que, com que deixa un espai, aïlla de la calor extrema. Doncs això s'ha imitat i s'ha posat en pràctica en el món de l'arquitectura per aïllar els habitatges. De fet, he trobat que l'edifici d'Afers Municipals i Agricultura de Qatar, un lloc semblant a Dion, he de dir, doncs s'ha fet inspirant-se en això. Es diu Edifici Cactus i té aquest entramat de capes perquè no entri tant la calor amb unes finestres abatibles.
Els cactus tenen, per tant, aquesta capacitat de no perdre aigua, però suposo que primer l'han de captar, no?
Sí, exacte. És amb l'altre que són molt bons. No s'escalfen, es protegeixen, però també quan plou no en deixen escapar ni una gota. Per exemple, tenen les punxes còniques, que fa que l'aigua regalimi de la punta que es quedi atrapada a les gotes, per exemple, de la boira, i regalimin cap al tronc. I a més, tenen com pèls, són com pilosos, no? Tot això són estructures que fan que les gotes d'aigua es quedin allà impregnades. A més, una cosa que tots sabem és que els cactus tenen aigua dintre. Jo he fet la comparació, perquè ara tothom n'està molt pendent, de que els cactus són com pantans, és a dir, emmagatzemen grans quantitats d'aigua quan plou. De fet, s'ha vist que els saguaros típics del desert d'Arizona, aquests que deies tu al principi, sí. El típic cactus, pot emmagatzemar dins de la tija uns 750 litres d'aigua després d'una tempesta.
Això és un mini embassament, eh? Molt bé, doncs molt interessant. Ja hem vist que hi ha plantes i animals que han trobat les seves solucions. Veurem quines
trobem
aconseguim
nosaltres.
Trobar nosaltres. Exacte.
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna Ramon, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Catalunya nit.
El control de la taula de so ara mateix, Tomàs Molina, amb la previsió del temps. Per què has escollit aquest tema, Tomàs? Què ens espera demà? Sí, Madness.
Pop ska, d'aquesta banda britànica. Es diu Grey Sky. Aquest cel gris que tindrem demà, amb aquest moment de passar el dia. Alerta, perquè farà frescota, eh? Demà les temperatures més altes no passaran dels 17 o 18 graus. Per tant, sortiu abrigadets de casa. A primera hora hi haurà moltes boirines, bancs de boira, gris al matí, molt britànic. Serà un dia britànic el que tindrem, amb alguna gota al matí, a la matinada, sobretot a la costa central, i a la tarda en alguna àrea del Pirineu. I anunciem un cap de setmana de fred. La temperatura caurà de cara a dissabte i diumenge.
Molt bé, doncs estem advertits. Un dia britànic, gris i amb fresca. Moltes fins gràcies, Tomàs. Fins demà. Fins demà. I ja tenim aquí amb nosaltres a l'Olga Clapés, que és la persona que ens ajuda a escollir bé les paraules i a utilitzar-les en el sentit que toquen. Olga, avui quines ens portes?
Doncs mira, avui estic contenta perquè entre l'IEC i la RAE aquesta setmana és una mica la nostra setmana. Ostres, la de les paraules.
Sí, sí.
Entre noves incorporacions, modificacions o ampliacions de significat. I mira, doncs n'hi ha de tots els registres. En l'àmbit informàtic tenim que l'IEC afegeix hacker al diccionari i la RAE Big Data. En un aspecte més social, acceptem gentrificació, que la RAE encara no entra, i en castellà descarbonizar, que l'IEC ja té recollida en català, descarbonitzar.
Uh-huh.
I ara en el terreny més informal tenim la birra en català i el perreo en castellà. I si l'IEC ha entrat nous sentits en algunes excepcions pels canvis que fa la societat, com el marit còmode, que abans era el marit que accepta l'adulteri de la dona i ara és el marit que accepta l'adulteri del seu cònjuge, doncs tenim que la RAE una mica té l'antítesi, i és que han acceptat el terme machirulo. I ens han preguntat a la redacció com ho podríem dir això de machirulo en català. Doncs mira, fa un temps l'Optimot va fer una enquesta a Twitter per saber com en podríem dir d'un home masclista i es plantejaven si realment calia trobar un mot nou com machirulo amb TX i era geminada o hi havia altres opcions com mascle ibèric, cavernícola o milhomes i va guanyar milhomes. Uh-huh. I mira, jo et dic que en tot cas aplaudirem el dia que els diccionaris acceptin, perquè la societat ho recull, no? Un nou concepte que signifiqui la fi del masclisme. Fins aleshores, doncs, continuarem buscant sinònims.
Exacte, sí, sí, tant de bo no calguin. Doncs jo des del principi que m'has deixat pensant si el perreo hauríem de fer-lo amb gosseig o trobaríem una altra paraula o com seria?
Gossejar, parrejar, què hem de fer? Doncs no, mira, el perreo el tenim al nostre portal lingüístic, és a dir, i ens diu que ús general perreo, per què? Perquè és un estil de ball d'origen llatinoamericà associat al reggaeton i que el fem així.
Ah, que no li cal traducció. Molt bé,
sí.
Doncs tot això que hem après. Demà més coses. Bona
Molt
nit.
Molt bé, bona nit.
I ara imagineu-vos aquesta escena. Una senyora que fa cara desvarada perquè vol obrir una aixeta i descobreix que a la punta se li ha fet un nus de l'aixeta i només en cau una trista gota. Aquesta escena l'ha dibuixat al cap i hi ha el problema que la senyora exclama alguna cosa que no sabem què és. Ens ho heu de dir vosaltres i fer-nos-ho arribar per les vies que ja coneixeu. Busqueu-nos a les xarxes la vostra proposta, de les millors que ens arribin, al cap en triarà una i tindrà premi. Aquesta recerca final en què busquem gent que hagi tingut un gran dia amb capacitat per contagiar la seva alegria, avui hem anat a topar amb dos pirates, pirates dels bons.
Hola, molt bona nit.
Bona nit.
Som el Bernat Cot.
I la Laura Obert.
De la companyia Els Pirates, i avui, Laura, és un dia molt, molt especial per nosaltres. Per què?
Sí, és molt especial perquè celebrem 10 anys al capdavant d'un projecte, que és el Maldà, que és un teatre, un petit teatre.
Sí, de 50 localitats, situat del carrer del Pi, on des de que el vam obrir hem tingut la sort de poder programar espectacles meravellosos que ens expliquen històries que nosaltres anomenem de prop.
Sí, perquè en 50 localitats és molt de prop. I a part, avui ho celebrarem amb tot de gent que ha passat per aquí al teatre.
El públic, les companyies que ens han acompanyat, amics que des del principi han estat amb nosaltres en aquesta aventura.
Sí, ens han recolzat i res, que tenim moltes ganes de celebrar-ho per seguir endavant i per continuar...
Amb la mateixa il·lusió que el primer dia.
Sí, i promovent la cultura.
Visca el teatre, visca la cultura
i
molt bona nit.
Sí, i moltes gràcies. Cada cop et miro més.
I que tu que ens escoltes tinguis demà també un dia rodó i a la nit, a les 10, si ens sintonitzes, ens tornaràs a trobar aquí per explicar-te, a la nostra manera, el que estigui passant. Aquesta setmana cedim l'última paraula a San Josecs i al seu animal salvatge.
Bona nit, oients de Catalunya Nit, sóc en Carles, del grup San Josex. I la cançó que sonarà ara intentava explicar-hi l'emoció que vaig sentir una nit, mirant la meva companya quan dormia. Era una emoció de satisfacció, d'alegria, per aquella vida. També, però, de meravella, d'admiració per aquella persona, per aquell ésser, no?, misteriós, que m'acompanyava i que coneixia i no coneixia, en el fons. De fet, funciona per qualsevol persona que estimeu, que tingueu una relació de familiaritat i qui respecteu. Es diu Animal Salvatge, espero que us agradi, i molt bona nit i una abraçada. Jo ja ho deia, jo et demano com s'hi va, jo ja ho sabia, cada cop et miro més. Com s'hi va, jo ja ho sabia, cada cop et miro més.